Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Les forces de défense et de sécurité ne cherchent nullement à s'accaparer du pouvoir.
El Txad, 2021. Homes vestits de militars anuncien un cop d'estat.
Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé.
Al Gabon, 2023. Militars d'alta graduació prenen el poder i anul·len les eleccions. Al Sudan, 2023. Guerra civil. A l'Àfrica hi ha cops d'estat i nombroses guerres, però no hi passa res més? O som els mitjans que ens encanta parlar-ne?
Soc la Gemma Parellada, soc periodista corresponsal a l'Àfrica des de fa gairebé 20 anys que visc al continent.
Je suis Bernadette Vivouya.
Jo sóc Bernadette Vivouya, sóc periodista congolesa, vinc de Goma, a l'est de la República Democràtica del Congo, i treballo qüestions relacionades amb els drets humans, l'explotació de recursos naturals, però també del medi ambient, i em centro en l'aspecte de la resiliència de la comunitat de la regió.
Creus que a l'Àfrica sovint parlem de cops d'estat, de guerres i molt menys de les notícies positives que passen a l'Àfrica? Creus que això és una tendència que tenim els periodistes ja de natural? Tu t'hi has trobat en aquests 20 anys de feina a l'Àfrica?
Absolutament, i és una dinàmica que no canvia. Per mi és una dinàmica que és molt greu, que està deformant absolutament el que és un continent que evidentment és complexa, és ric, en el que hi ha una varietat de pobles, de realitats, de cultures i de societats que no estem descrivint com toca. Els cops d'estat, les guerres, tot això s'ha de cobrir. Jo hi he dedicat la meva vida, però hi ha tota la resta que no estem explicant.
I pots preguntar amb ella si a ella també li passa això, és a dir, que considera que els periodistes europeus parlem massa de les parts negatives de l'Àfrica i deixem de banda les positives?
Oui, effectivement.
Sí, efectivament, hi ha hagut problemes. Soc de l'est de la República Democràtica del Congo i allà, des de fa 30 anys, tenim una guerra d'intensitat variable. La situació ha tret molts mitjans internacionals que han vingut a cobrir principalment la guerra, totes les conseqüències, la crisi humanitària, però és trist perquè es focalitzen en la qüestió de la violència, de la guerra, dels nens soldats, i no es fixen en el que és l'essència mateixa de la vida, que continua malgrat tots els problemes. I això fa que avui, per exemple, tots els reportatges que apareixen en els mitjans internacionals fan que el Congo només se'l conegui per aquesta fase de guerra i de violència. S'ha construït una imatge reduccionista, quan no és així. Per exemple, jo sóc congolesa, vaig néixer i créixer allà, i la meva vida és molt més complexa que el que s'explica a nivell internacional.
Clar, sovint parlem d'Àfrica com si fos un tot, com si fos un sol continent amb poca diversitat, i és tot el contrari. Són molts països amb molta diversitat, però m'imagino que hi ha molta gent que ho passa malament, però hi ha d'altra que té experiències fantàstiques i no n'acabem parlant. Per què passa això? És a dir, per què no ens interessem també amb les coses bones que acaben passant a l'Àfrica, Gemma?
Aquesta és una de les meves grans preguntes. Jo crec que hi ha una gran dosi de racisme. Seguim mirant amb menys preu i és com un cercle viciós. Ho coneixem poc i tot el que coneixem és negatiu. Estem parlant de milions de persones de més de 50 països, els mirem doncs, per sobre de l'espatlla. Això és degut també a un alt nivell d'ignorància. No coneixem, però tampoc volem conèixer. I d'aquí ve aquest menyspreu, no? D'aquí ve aquest despreci. Per mi té molt vincle amb tota la història colonial. Sempre n'hem sabut molt poc, sempre ens hem considerat més. El vincle que seguim tenint ara és molt des del prisma humanitari. Quan es va a l'Àfrica, normalment és perquè s'ha d'ajudar, no és perquè s'ha d'escoltar. No hi anem amb la... amb la intenció, amb l'esperança d'aprendre o de que algú ens expliqui, anem allà a veure què podem fer pels africans sense que se'ns creu ni tan sols pel cap què podem aprendre, no?
Ets a l'equip, Gemma, del Festival de Cinema Africà de Barcelona, el Gualai, que s'està fent el mes de juny aquí a Barcelona i que hi haurà també el mes de novembre una altra tongada.
Deux gens qui ne sont pas africains ici, en train de filmer. Et ils veulent faire un film sur l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire ce film ou ils peuvent arrêter, emballer leurs choses et rentrer chez eux?
La creativitat també és un tema important. És a dir, a l'Àfrica hi ha molta creativitat que moltes vegades també ens passa desapercebuda, no, Gemma?
I tant, i de fet d'aquí, d'aquesta frustració sorgeix una mica el Festival Ualai, eh? De tants anys de treballar amb la premsa en el que només passen doncs, uns certs temes i és difícil que se't doni espai. Llavors neix el Festival Ualai amb aquesta intenció, número 1, que la gent pugui viatjar a través de les pel·lícules i no portar només pel·lícules que són documentals de denúncia relacionats amb víctimes, refugiats i migració. És a dir, que hi ha comèdia, que hi ha western, que hi ha drama familiar, hi ha de tot, com a qualsevol altre lloc del planeta, simplement que és fet a l'Àfrica i fet amb la perspectiva dels realitzadors africans. Aquesta visió negativa que es té s'ha anat imposant durant molts anys i la veiem nosaltres, però ells a vegades també. Hi ha aquest sentiment d'inferioritat que s'ha arribat. Nosaltres tenim el de superioritat i ells tenen el d'inferioritat. Ha de canviar de les dues bandes, ens hem d'equilibrar i mirar de manera honesta i de tu a tu, no?
Li pots preguntar si ella té el temor de perpetuar aquests estereotips que tenim des d'Europa respecte a l'Àfrica fent pel·lícules o fent peces de periodisme, que també t'ho podria preguntar tu, però prefereixo preguntar-li amb ella.
Oui, en tant que journaliste, donc,
sí, com a periodista que he treballat molts anys amb els mitjans internacionals, jo també he cobert l'actualitat més candent per poder vendre els meus reportatges, perquè sé que interessen els mitjans pels quals jo treballo. Jo tenia amics que vivien a l'estranger i, per exemple, parlava amb ells via internet, per e-mail, i com que llavors no tenia connexió a internet ni hi havia telèfons mòbils intel·ligents, havia d'anar a un cibercafè. Una vegada vaig estar 2 dies sense anar al cibercafè i la meva amiga volia tenir notícies meves perquè estava una mica neguitosa per la guerra que hi havia a la regió. I quan vaig consultar el correu electrònic 2 dies després, vaig trobar un mail de la meva amiga que em preguntava si tot anava bé i com és que no l'havia respost. Hi havia una altra que em preguntava, encara estàs viva? La pregunta em va sorprendre molt. Com pot ser que m'imagini morta si no que he tastat l'email durant 2 dies? I em vaig començar a interrogar, vaig reflexionar i vaig veure que era normal que la meva amiga ho pensés perquè ella no és al país i pateix per mi. I tothom que veu imatges que venen del Congo són de la guerra, de gent morta, i si aquestes són les notícies que rep la meva amiga, és un fet natural que pensi que estic morta. Va ser així com em vaig adonar que aquestes imatges que parlen de la meva regió, que es focalitzen sobretot en els morts en la guerra, han fet perpetuar una imatge sobre la regió d'un indret on no es pot viure i que la gent està en perill perpetu, quan en realitat, si estic 2 dies sense respondre, potser és perquè era a casa o prenia una cervesa amb la meva mare o amb els meus amics, però a l'altra punta del món es creien que havia mort. I aquí vaig veure la meva responsabilitat en la construcció d'aquest imaginari de perpetuar tots els estereotips que s'ha fet la gent de mi, del meu país i de la meva comunitat.
Et de mon pays et de ma communauté.
És un estereotip, Gemma, creus que els joves africans volen venir cap a Europa? Una de les seves principals preocupacions és aquesta, voler venir cap a Europa, o això és un estereotip que tenim des d'aquí?
Evidentment que n'hi ha molts, i n'hi ha que volen, n'hi ha que arriben, n'hi ha que venen.
I n'hi ha que moren pel camí, dissortadament, eh?
Exacte, però també n'hi ha molts que no en tenen cap intenció, n'hi ha molts que, a veure, quan es parla de tots aquests temes de migració i d'africans que volen venir a Europa, a mi em sorprèn una mica perquè, de fet, un quan és jove és curiós, busca camins, està creant la seva pròpia vida, la seva pròpia trajectòria, cadascú busca coses diferents. Entenc perfectament que hi hagi gent que vulgui venir cap a Europa, sobretot perquè jo, per exemple, jo vaig fer la ruta al revés. No és el mateix, evidentment que no és el mateix, però cadascú, no sé, tria el destí que vol, el que pot, i no tots fugen de la guerra, perquè això sí que és un estereotip. N'hi ha molts que no fugen de la guerra. Molts dels que arriben aquí han pagat molts diners per venir, són gent que té una certa economia, Però clar, és que és suficient tenir una conversa simple una miqueta llarga per posar-te la seva pell i per dir, escolteu, doncs mira, és que aquí doncs no hi ha seguretat social, no hi ha jubilació, no hi ho vull, perquè a més això és la majoria de casos, sobretot estic parlant de la zona del Senegal, la majoria de casos és jo vull que la meva família i vull que els meus pares tinguin una vellesa digna, i la manera d'aconseguir-ho, doncs aquí tinc unes oportunitats que arriben fins aquí i les vaig a buscar fora. Aquí hi ha dues coses. Una, que no sempre és cert que les oportunitats que busquen les trobin a l'altra banda, perquè tots sabem que hi ha moltíssimes dificultats, i aquí un cop més tots participem, i sobretot els mitjans, amb aquesta imatge que no és real d'aquesta Europa que és el Dorado, que no és cert. És injust el món que dibuixem allà, però també és injust el món que dibuixem aquí,
no? Clar, clar. Quan ella es troba algun compatriota que li pregunta que vol venir a Europa, ella què els hi respon?
La societat, en fet, hi ha de côté positif i hi ha de côté negatiu.
Trobo que la societat té un vessant positiu i un de negatiu, perquè ha fet somiar els africans que Europa és un continent on tot és perfecte, on tenir una vida és fàcil, i tot això és gràcies a les imatges que arriben a l'Àfrica des d'Europa o del que explica la diàspora. És la joventut la que té ganes de marxar del continent. La solució no és marxar, sinó treballar per tenir una vida millor allà. Hi ha una dita a la meva regió que diu: el tam-tam que és a l'altra banda de la muntanya sempre sona millor, per dir que la gent es pensa que el lloc que no coneixes la vida és millor, i en canvi obliden que també hi ha molts problemes. Quan arribes a Europa, passes per l'estació del metro i veus gent que dorm allà. I, per exemple, aquestes imatges no arriben a l'Àfrica i la gent ni s'imagina que aquest fenomen passa a Europa. Però estic molt contenta perquè cada vegada hi ha més africans que treballen dia i nit per trobar una solució als problemes que coneixen.
De solucions localment sur des problèmes que coneixen.
Doncs, Bernardet,
merci beaucoup.
Moltes gràcies.
I Gemma, també, moltíssimes gràcies i bon retorn cap a l'Àfrica.
Moltes gràcies.
A reveure.
A reveure.
El tam-tam que és a l'altra banda de la muntanya sempre sona millor, diu la dita congolesa. Ara torno cap a Catalunya Ràdio per trucar a Dakar i parlar amb una senegalesa que va venir a Europa i va comprovar que aquí el tam-tam no sona tan bé. I per això va decidir tornar cap a casa.
Hola, me llamo Marie-Thérèse Sal, tengo 28 años y soy senegalesa. Mi negocio se porta en la producción de zumos naturales de frutas locales en el lata reciclable. Se llama Dolce Frutti. Es la solución para los consumidores apasionados por las bebidas. Consumir una bebida es calmar la sed con la ventaja de hacerlo de manera saludable, sin conservantes, sin aditivos y sin colorantes.
Uh-huh. La verdad es que me encantaría probarlos porque a mí me encantan las frutas y los batidos, pero tendré que venir a Senegal para probarlos.
Sí.
¿Eh? Sí. ¿Nos puedes contar cómo empezó tu idea de fundar Dolce Frutti? ¿Cómo empezó todo?
Mi historia en el entrepreneur empieza a partir del momento que trabajó como stage en Zara de Bélgica, donde la patrona me mandó un order con un tono muy rudo y me dijo en mi cabeza que no puedo trabajar con alguien así. Cuando termino mis cursos en Bélgica, tengo ganas de volver en Senegal. Entonces me voy en España por 3 meses y trabajo en un almacén de frutaria. Ahí veo que sería interesante hacer este tipo de negocio en Senegal, porque siempre pensé que lo que hago ahí lo puedo hacer también en mi país y participar en su desarrollo. Entonces, el objetivo es ganar mucho dinero para facilitar mi regreso. Trabajo un momento en el hotel en Malgrat del Mar, fue complicado, no hablo muy bien castellano y llego en Barcelona para buscar trabajo más fácil. Encontró un amigo que me explica un proyecto que se llama Yakar, donde ayudan jóvenes a regresar en Senegal con sus propios negocios. Fue una ocasión increíble. Tengo motivación, ganas de realizar mi sueño.
El programa Yakar creo que es de la Fundación Provitas, ¿no? De Barcelona, ¿verdad?
Sí, sí. Estudio castellano y también estudio cursos de business plan. Vivimos en la Sagrada Familia. Ellos son pagan el piso y nos dan dinero para nuestra familia aquí en Senegal. Hacemos esto en 9 meses.
¿Cuántos años tenías más o menos cuando saliste por primera vez de Senegal?
19 años. Yo salí en Senegal para estudiar. Quiero estudiar marketing, venta y hago 4 años en Bélgica. Hay mucha gente ahí que no quieren volver sin nada o no quieren volver en Senegal. Pero yo no me voy a mi vida ahí. No tengo las ganas ni no es mi misma cultura. No me siento bien ahí. Muchísimas personas aquí dicen que soy loca, ¿por qué me volví aquí? Pero cada persona hay su propia idea de vida, del plan de vida. Porque en Senegal es muy difícil también, ¿no? Económica.
¿Y has conseguido ser una mujer independiente en tu país, en Senegal, después de abrir el negocio de Dolce Frutti?
Ahora un poquito difícil, porque como es un pequeño negocio, la gente no me conoce bien. No es suficiente para vivir como lo que quiero vivir, bien, pero poco a poco.
Bueno, María Teresa, muchísimas gracias, mucha suerte en tu negocio. Un abrazo desde Barcelona.
Gracias.
Ara he vingut fins aquí via Augusta per parlar amb un ganès que va arribar a Catalunya fa gairebé 20 anys i va decidir quedar-se aquí per ajudar els seus compatriotes. Pugem a veure'l.
Em dic Ousmane Oumar i sóc el fundador i qui lidera la iniciativa social ONG Alimentaments.
I quin és l'objectiu d'aquesta associació, Ousmane?
Concretament, canviar el paradigma de l'ajuda humanitària. Alimentem ments, no estómacs. Perquè portem 76 anys en l'ajuda humanitària. Segons una professora de Harvard, Dambisa Moyo, s'han destinat 2,7 trillions de dòlars a l'ajuda humanitària i Àfrica avui és més pobra que fa 50 anys. Basta d'alimentar estómacs. Hem d'alimentar ments. És l'objectiu principal de la ONG Nasco Feeding Minds des de fa 12 anys que va començar. Se va fer activitat a Ghana, concretament.
La trajectòria de l'associació no s'entén sense la teva trajectòria personal. Aquí sobre tens el llibre Viatge al País dels Blancs, on expliques la teva experiència per arribar a Europa el 2005. Dius que la Mediterrània és una fossa comuna de gent, però la fossa comuna més gran és el desert. Tu el vas creuar i suposo que tot plegat et va marcar per acabar fundant l'associació. Ens pots explicar, resumir el que expliques en el llibre?
Aquesta frase de que quan arribem al mar la batalla està perduda, ho dic amb tot a convenciment. No sóc matemàtic ni estadista, però sé comptar. Només la primera part del viatge, que era creuar el desert de Sahara des de la ciutat Agadez, Níger, vam començar 46 persones per creuar el desert a peu fins a Líbia. Durant aquestes 3 terribles setmanes, només 6 persones vam arribar a Líbia amb vida, sense comptar els cadàvers que anaven trobant. Aquests no compten. Durant el viatge, ser capaç de fer pis i tornar a poder veure-ho, qui aconseguia fer això era el més afortunat. Només per arribar a Líbia. Un cop a Líbia governava Gaddafi. Ser negre i viu era pràcticament un delicte. Vaig estar 4 anys. Tenia només 13 anys. No parlava àrabe. No coneixia ningú. No tenia ni un euro a la butxaca. Havia que menjar, dormir i treballar. Et puc assegurar que la realitat supera la ficció. Diguéssim que 4 anys, totes 6 persones que vam arribar vius vam tenir sort d'esquivar la presó i la mort constantment igual que a mi. Jo vaig poder sortir de Líbia per creuar Tunísia, Algèria, Marroc, Mauritània per poder arribar al paraís, Europa. Durant aquests 4 anys, l'infern de Líbia havia poder acumulat $1,800 treballant com un negre, mai millor dit. A la primera entén, la patera, anàvem 2. La primera, a pocs quilòmetres, es va enfonsar. De més de 150 persones que anaven en aquella patera, ningú va sobreviure. Tornem. Segon entén, un altre cop 2 pateres. Al mig del mar, torna a enfonsar l'altra. Des 46, quantes han arribat a Barcelona, a Espanya? no cal ser matemàtic. Ningú es marxa de casa si està bé. D'aquí ve el raonament del per què, quina és la missió de la ONG. Alimentar ments in origen perquè aquestes persones seran qui liderarà el canvi en la seva realitat. Ni tu ni jo anem a canviar l'Àfrica. Fa 76 anys que s'han destinat més de 2,7 trilions de dòlars i no s'han canviat. Només demanem de la fundació nostra que canvien l'estratègia, que canvien la manera de fer. Quim, només em porto 12. Només vaig començar aquesta ONG fa 12 anys sense cap mena de recursos econòmics ni de govern d'aquí ni de govern d'allà. Avui hi ha més de 58 escoles que tenen accés a l'educació digital. I Quim, saps qui el que més em fa il·lusió? És veure que des de 2021, els primers que ja van acabar avui, més de 32 persones estan a Accra treballant com informàtics a través de l'empresa social Nascutec, fundat per mi des de Ghana, amb oficina aquí, per cercar feina per a aquests nois que ho facin la feina des d'allà, sense pujar cap pastera, sense saltar cap valla de Ceuta i Melilla. I això sí que crec que realment canviarà les coses allà.
Tu t'has trobat amb la situació o has conegut joves que t'han agraït el fet d'haver-los donat formació per estalviar-se tot això? O et diuen, ei, tu ets molt llest perquè em dius això, però tu ja has viscut a Europa.
És cert que és més fàcil pensar que els altres joves ganesos pensaran, ostres, mira aquest espavilat, i dius que no anem, però tu estàs vivint allà. Però hi ha una frase aquí que és molt potent. S'ha de predicar amb l'exemple. Què va ser la meva reacció un cop aquí? Contactar a casa, per suposat. I el meu germà, al saber que el seu germà gran ha aconseguit arribar al paraís, quina va ser la seva reacció? També anar cap al paraís. Si el meu germà està allà, ja coneix el camí, que m'ho expliqui, perquè jo vull arribar sense patir tot el que ha patit. Què vaig fer jo? Convèncer el meu germà que el que ha de fer és alimentar la seva ment. Perquè l'autèntic paraís està a casa seva. Si no la troba, és perquè l'ha de crear ell, aquest paraís a casa seva. No va ser fàcil, però després de veure tanta mort, tanta dolor, tanta tortura, vaig fer tot possible per convèncer el meu propi germà que es quedi allà, que alimenti la ment allà. Quim, si et dic avui el meu germà, el que estava disposat fins i tot a tallar un braç sencer per pujar la patera, el 2021 va ser el candidat al Parlament més jove de tota la història del país. Ho creuràs o no?
Oh, m'ho crec perquè m'ho estàs explicant, no? Però costa de creure, no? Doncs
pues sí. I de fet, avui acabo de dinar amb ell perquè fa una setmana que va arribar amb l'àvia, es va casar al febrer i ha vingut aquí a passar un parell de setmanes amb la seva dona i diumenge es torna cap allà. Un cop alimenta la seva ment, es dona compte que l'autèntic paraís està a casa seva. Tot està per fer. I ningú vindrà a casa teva a arreglar a casa teva millor que tu. Per primera vegada, hi ha una ONG fundat i liderat per aquestes persones que entenen la seva gent, que coneixen la seva realitat. Gràcies a les persones que es fan socis a la nostra causa, ens fan donacions, avui podem continuar mantenint més de 58 escoles. Només aquest any tenim 6.000 alumnes. Qualsevol jove ganès que veu l'activitat, veu el meu germà, aquesta pregunta ja no me la fa. Es respon per si sol.
Has parlat, o hem parlat de passada del teu país, Ghana. Tinc entès que és un dels països més ben situats pel que fa als índexs de democràcia. Jo considerava que era una història d'èxit, però ara, últimament llegint, la situació a Ghana quina és ara? Ara crec que hi ha una crisi després de la pandèmia, amb la guerra d'Ucraïna. Quina és la situació del teu país ara?
No, sincerament, sí que és veritat que jo sempre sóc un home molt positiu i m'agrada veure el got mig ple que mig buit, no? Però sí que és cert que des de la pandèmia la inflació es va pujar més de 60% en la inflació del país, però jo, sincerament, em fico la mà al foc que Ghana continua sent un dels millors països de l'Àfrica subsahariana. Crec que la base de tot és lluitar per la democràcia del país, lluitar per evitar que hi hagi violència del país. I crec que Ghana ha pogut mantenir des de l'any 1957 aquesta pau del país. Mai hi ha hagut una guerra civil. Per tant, hi ha coses que podem millorar per suposat, però crec que tenim una cosa molt més valuosa que no donem compte, que és la pau.
Una altra cosa que volia preguntar-te és que, clar, aquells que ens escolten, que tu has explicat la teva realitat i la teva trajectòria, clar, en cap moment has dit que has estudiat dues carreres, has fet un màster, has fundat una associació, és a dir, que tot ha vingut també del teu esforç personal.
Sí, jo crec que sí, és veritat, tens raó, però Quim, jo crec que, repeteixo, em considero un dels homes més afortunats del planeta.
Però tu has treballat, tu has currat, que diuen, no?
Jo he tingut la gran sort que just a néixer la meva mare va morir durant el part. Mala sort. Però he tingut sort per què? Perquè me tenien que haver matat. El bebè recent nascut és culpable de la mort de la mare. Qui vol tenir un bebè capaç de matar la seva mare sense pietat? Imagina quan creixi aquest nen. Ningú. I com vaig sobreviure? Quim, em va tocar molt més que Euromillón. El meu pare biològic era el xaman del tribu. Gràcies a això em va poder protegir. Als 9 anys em van enviar fora de del poble, a través de la xapisteria soldadura. Mira, amb 9 anys soldant camions i barcos. Sorts que encara tinc els dos mans. Als 13 anys vaig caure en mans de traficants. Vaig estar 5 anys per creuar més de 8 països. 20.000 quilòmetres vaig caminar pràcticament. On més del 97% dels meus companys van morir. Al desert, a les càrcels de Líbia o al mar. No sé nedar. Era el més petit del grup. Aconsegueixo sempre sobreviure. No tinc dits per comptar quantes vegades he estat a la presó a Líbia. Sempre aconseguia caure gràcia al guàrdia últim i em deixaven escapar. Aconsegueixo arribar viu. Barcelona. No conec ningú. 24 de febrer de l'any 2005 estava als carrers de Barcelona menjant el contenidor. Tenia quasi 18 anys. No sabia llegir ni escriure. Ni al desert de Sahara em vaig sentir tan sol com aquests primers dies a Barcelona. Ningú et mira la cara. Com a mínim al desert tenia 4 o 5 persones que només amb la mirada tornava una mica l'esperança en la humanitat. A Barcelona ningú et mirava la cara. 2 mesos vaig estar dormint als carrers. Fins que un dia vaig despertar al carrer Navas de Tolosa. Montse viu a Sant Cugat, concretament a Valldoreix. En la vida havia anat al carrer Navas de Tolosa a peu. Aquell dia Montse estava allà. No tinc ni una mínima idea on va venir aquest senyal de que aixeca't i parla amb aquesta dona. Vaig anar a parlar amb la Montse, tot i que no em va entendre ni una paraula, perquè Montse parla només català i castellà. No vaig tornar a dormir al carrer. Imagina't, d'un dia a l'altre, estava una casa amb calefacció, un plat calent. Quim, te'n recordes l'última vegada que has menjat un plat calent?
Nosaltres som uns privilegiats, home.
Després, la Montse m'acompanya a l'habitació. Em fa un petó aquí i surt. Va ser la pitjor nit de la meva vida. Per què havia patit tant? Per què Montse no va arribar viu? Per què jo? Abans d'ahir on estaven? Vaig passar tota la nit plorant fins l'endemà que vaig arribar a la conclusió que la pregunta no ha de ser per què he patit, però, sinó per a què em serviria tota aquesta experiència. Em vaig descobrir que els blancs no són mecànics, no són pilots d'avió per ser tenir la pell blanca, sinó havia algú i es diu educació. Aquest col·le d'aquí...
Té ser molt avi Augusta, eh?
Això és... Aquí vaig acabar estudiant el batxillerat. No sabia parlar ni català, ni castellà, ni sabia llegir ni escriure. En només 6 anys vaig aprendre tot això, fer el batxillerat aquí al Menéndez y Pelayo, selectivitat, i vaig entrar a la facultat de química. Només en 6 anys. Treballant 40 hores arreglant bicicletes. En fi, no vull demostrar quanta intel·ligència tinc ni molt menys. No, intel·ligent. Soc molt tonto, però soc aplicat, soc treballador. Són dues coses molt diferents.
I us manera sentint-te tu quan veus els joves d'aquí, de Catalunya, o podríem de qualsevol altre país europeu, que no són capaços de donar-se compte de la sort que tenen d'haver nascut aquí, de tenir tots aquests privilegis, què els hi diries?
Els hi diria moltes coses, però jo crec que és important reconèixer el context en què es troben aquests nens. No han caigut del cel, han tingut massa protecció. Podem culpar aquests nens joves que no valoren res, però també hem de recordar que han tingut uns pares o una societat que s'ha protegit massa. Per tant, jo crec que no es pot culpar, ja s'ha de dividir la responsabilitat. S'ha de repartir una mica responsabilitats. Tots tenim drets. Quants reconeixen també que tenen la responsabilitat?
Què esperes del futur per acabar?
Quim, sincerament, l'únic que espero és que aquesta història pugui arribar al màxim de possible de gent. Perquè som humans, necessitem un mirall per poder donar-nos compte de l'afortunat que som. I crec que gràcies a persones, periodistes, programes com el que tu dirigeixes, podem ajudar a fer des mirall a persones d'aquí, però a la vegada estàs donant veu a tots els meus companys que no han arribat en vida per poder explicar la seva història.
Osman Omar, moltes gràcies, un plaer conèixer. Tinc molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santiso i producció de Ricard García. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.